Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona nit a totes i a tots. Ja som ací, La Mosca, com quasi cada dijous. Bé, avui és un programa, ha de ser un programa especial. Una, perquè pels temes que toca, com sempre, són especials, però avui perquè és el darrer programa de l'any, el darrer programa de 2025. Perquè ens retrobarem ja el dia 8, si tot va bé, el dia 8 de gener, després de festes. Així que el programa avui també anirà carregat de bones coses. Però ho dedicarem a... els temes els centrarem a la pell de brau. Bé, la crònica de... com sempre, la crònica de... d'allò ja anirà dedicada a Cuba, Dani a Amèrica Llatina, perquè està la cosa calenta, ja ho sabeu, allí com està aquest psicòpata, aquesta pandilla de criminals dels Estats Units i Europa, que no diu res, i els organismes internacionals, amb amenaces directes de guerra. Per desgràcia, la cosa no està molt, molt menys que tranquil·la. La nostra crònica també de l'Hauria de ser veritat, de Josep, també estarà amb nosaltres, comentant cosetes de cap d'any. I ho dedicarem, doncs, a dos temes. Un, parlant d'Espanya, del PSOE i de la política espanyola, una miqueta, per fer un resum. I després, pues, doncs, no podem acomiadar d'una altra manera, que és parlant d'aquí, pues, d'Amazon. Ja ho he comentat, ja ho diem aquí, perquè surten coses, van sortint coses, i no pararem fins que aquest senyor surti, isca del Parlament, perquè és una vergonya que estigui allà, sigui ja acabat de ser jutjat, condemnat i a la presó. Es mereix la presó, i no per 4 dies, i no es mereix cap indult ni cosa d'aquestes. Ha de complir presó que li toqui, i ha de ser llarga, perquè és el responsable de moltes morts. Bé, doncs ja ho sabeu, no m'enrotllo més, arrencarem, sóc el Jordi, davant està Vicent Morera portant aquesta nau aquest any i l'any que ve també, esperem que estigui amb nosaltres, perquè ell és l'alma mater de que això pugui tirar endavant. Així que, sense més dilació, arrenca La Mosca.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicent, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre un homenaje a Fidel de parte de Salim Lanjrani, el otro nombre de la dignidad. Hay hombres que atraviesan los siglos y se inscriben en la eternidad, pues personifican principios. Maximiliano Robespierre, el incorruptible y el apóstol de los pobres, dedicó su existencia breve e intensa a luchar por la libertad del género humano, por la igualdad de los derechos entre los ciudadanos, por la fraternidad entre todos los pueblos del mundo, suscitando el odio feroz de los termidorianos y sus herederos que perduran hasta hoy. Fidel Castro, el otro nombre de la dignidad, tomó las armas para reivindicar el derecho de su pueblo y de todos los condenados de la tierra a elegir su propio destino, atizando la aversión de las fuerzas retrógradas a través del planeta. Patio trasero de Estados Unidos durante 6 décadas. Cuba era constantemente humillada en su aspiración a la soberanía. A pesar de las 3 guerras de independencia y los sacrificios del pueblo de José Martí, héroe nacional y padre espiritual de Fidel Castro, la isla del Caribe sufrió el yugo opresor del poderoso vecino, deseoso de asentar su dominio en la región, ocupada militarmente y luego transformada en república neocolonial. Cuba vio a los gobiernos de la época obligados a plegarse a las órdenes de Washington. El pueblo cubano, orgulloso y valiente, soportaba afrenta tras afrenta. En 1920, el presidente Woodrow Wilson mandó al general Enoch Crowder a La Habana tras la crisis política y financiera que golpeaba al país y ni se dignó a informar al presidente cubano Manuel García Menocal. Ese hizo partícipe de su sorpresa a su homólogo estadounidense. La respuesta de Washington fue humillante. El presidente de Estados Unidos no considera necesario conseguir la autorización previa del presidente de Cuba para mandar a un representante especial. Tal era la Cuba pre-revolucionaria. Profundamente lastimado en su deseo de libertad, el pueblo cubano acogió el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro en 1959 como la culminación de una larga lucha iniciada en 1868, en la Primera Guerra de Independencia. Arquitecto de la soberanía nacional, Fidel Castro reivindicó, armas en mano, el derecho inalienable de su pueblo a la autodeterminación, a romper las cadenas hegemónicas impuestas por Washington. Fidel Castro hizo de una pequeña isla del Caribe una potencia moral admirada y respetada por los pueblos del sur, por su voluntad indefectible de elegir su propio camino. También se convirtió en el símbolo de la resistencia a la opresión y en la esperanza de los humillados a una vida decente, celebrado por su coraje constante frente a la adversidad y su fidelidad a sus principios. A pesar de los recursos sumamente limitados y un estado de sitio implacable impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo, Fidel Castro hizo de Cuba un modelo para las naciones del tercer mundo, universalizando el acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte y a la recreación. Probó, así, ante los ojos del mundo, que era posible establecer un sistema de protección social eficiente para toda la población y ubicar al ser humano en el centro del proyecto de la sociedad. A pesar de los límites materiales y de la hostilidad perniciosa de Washington, Cuba es hoy en día una referencia mundial en este sentido y demuestra que es posible colocar a las categorías más vulnerables en el centro del proceso libertador. Patria es humanidad, decía José Martí. Fidel Castro, además de defender el derecho de su pueblo a vivir de pie, mostró su vocación de internacionalista solidario, brindando el generoso concurso de Cuba a todas las causas nobles de la emancipación humana, contribuyendo de modo decisivo a la independencia de África Austral y a la lucha contra el régimen segregacionista del apartheid. El inolvidable Nelson Mandela sintetiza esta solidaridad sin fallas de los cubanos con una reflexión: ¿qué otro país podría pretender más altruismo que el que Cuba aplicó en las relaciones con África? Todavía hoy en Cuba está asediada por Washington y, a pesar de una situación económica difícil, sigue brindando su ayuda en materia de educación, salud, asistencia técnica a los países del sur, mandando a decenas de miles de médicos, profesores, ingenieros y técnicos. Fidel Castro, el otro nombre de la dignidad, quedará en la historia como el héroe de los desheredados, el que defendió el derecho del pueblo a una vida honorable, el que hizo de la soberanía de Cuba una realidad inalienable, el que expresó una solidaridad en todos los instantes con los oprimidos, odiado por los poderosos de su tiempo, como Maximiliano Robespierre, por atreverse a proponer una repartición más equitativa de las riquezas. La historia le rendirá el homenaje que se merece. Los grandes hombres que se indignaron contra las injusticias y que lucharon sin tregua por defender la suerte de los humildes. Muchísimas gracias por su atención. Este artículo es un preludio para el próximo año, en el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz, esa figura insigne para el pueblo de Cuba. En este último programa del año 2025, felices fiestas navideñas y nos vemos para el próximo año. Muchas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas tardes. De Cuba les saluda Yoya Guzmán.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Hola, buena vez, Prada. Aquí esta semana en considerar que día dos temas que son de capital importancia para la nuestra estimada Latinoamérica. Uno, el primer ha pasado a Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral otorgó la personería jurídica, vendría a ser el registro legal, al partido colombiano Pacto Histórico, del que forma parte nada más ni nada menos el presidente Gustavo Petro, nuestro admirado Petro, para que el grupo este pueda participar en las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año. En la búsqueda de consolidarse electoralmente y evitar el regreso de grupos de derecha a esta querida y sufrida nación latinoamericana. En esta resolución, la autoridad electoral aceptó la fusión de los partidos de izquierda, Unión Patriótica por un lado, histórico partido que hemos reivindicado muchos años, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista. Tras varios meses de incertidumbre en los que este Comité Nacional Electoral supeditó su decisión a que se pusieran de acuerdo estas diferentes agrupaciones que llevaban tantos años desunidos, ¿verdad? Y ellos ordenaron disolver a los tres partidos por cuenta de la creación de este pacto histórico. Quedaros con el nombre porque va a ser muy importante para el futuro de este país. Que fue una coalición que la hicieron parte de estas colectividades que llevaron posible a Gustavo Petro al poder en el 2022. Ahora se ha consolidado como el pacto histórico como un frente de izquierda, algo tan importante que hemos reivindicado siempre, siempre para Latinoamérica. Esta unificación va a permitir, entre otras cosas, que los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes puedan aspirar sin dificultad y en el orden en el que fueron elegidos por voto popular en la consulta del pasado 26 de octubre. Si este organismo no hubiera otorgado la personería jurídica, los partidos habrían tenido que hacer verdaderos malabares jurídicos para poder presentarse unidos y hacer coalición en cada una de las propuestas de ley que hubieran surgido en esas cámaras de representantes. Sin embargo, la autoridad electoral, digo, dejó por fuera de esta fusión a Colombia Humana, un grupo fundado por el actual presidente Petro, pero que dicen que en poco tiempo van a intentar subirse a este nuevo grupo. Entonces, nosotros decimos que el Pacto Histórico estructuró sus listas cerradas de manera partidaria, intercalando a una mujer y a un hombre en cada renglón. Esta medida garantiza una representación equitativa y materializa el compromiso con la igualdad de género en la arena política colombiana, rompiendo con décadas de desigualdad en este sentido y exclusión sistemática del género femenino. Ahora vamos a pasar a otro tema que no vamos a poder dejar de hablar de él, lamentablemente, durante las próximas semanas, y ya venimos hablando las semanas anteriores, por la gravedad del asunto, y es el acoso sistemático que está produciendo Estados Unidos sobre un país soberano como es Venezuela. Necesito que reflexionemos y que lo tengamos en cuenta diariamente a esto, porque ya sabemos que las usinas de noticias de aquí, de información, no le dan la importancia de tragedia que nosotros le estamos dando. Piensen que hay más de 100 muertos ya. Esos 100 muertos han sido provocados unilateralmente por Estados Unidos bombardeando embarcaciones de pescadores que se ha probado que no tenían nada que ver con lo que ellos ahora llaman narcoterrorismo. Con esta palabra lo que quieren, y lo hemos dicho más de una vez aquí, es derrocar al presidente legítimo Nicolás Maduro, porque lo que quieren los Estados Unidos y necesitan imperiosamente es el petróleo de Venezuela. Nosotros pensamos que no, la humanidad no puede darse el lujo de un nuevo Guernica en el Caribe. Y esta afirmación no es solo un grito simbólico, sino un llamado urgente a la conciencia histórica y política de los pueblos de todo el mundo. Hablar de Guernica nos remite a todos, inevitablemente, al horror, al sufrimiento de los inocentes y a la destrucción indiscriminada que la guerra inflige sobre las vidas de quienes no tienen voz en las decisiones de poder. La evocación de esta ciudad vasca, bombardeada en 1937, se convierte hoy, y en el contexto caribeño contemporáneo, en una advertencia frente a las amenazas de intervención militares, económica o política, que podrían reproducir los patrones de violencia histórica, en los que los intereses hegemónicos del imperio se imponen por la fuerza y la población civil paga las consecuencias más dolorosas. Este llamado nuestro, desde nuestro modesto programa y esta columna semanal, no es solamente geográfico ni temporal, sino es ético y político. Hicimos lo mismo con Gaza y decimos que Gaza, es verdad que hicieron un pacto, pero la guerra no ha acabado. Los crímenes no han acabado. Hay más de 1,000 muertos desde que se firmó el pacto. Entonces no olvidemos a Gaza, pero en este momento no olvidemos a Venezuela. Especialmente la Venezuela en nuestro Caribe, con su historia de colonización, intervenciones militares y explotación económica, no puede permitirse el lujo de olvidar estas lecciones que han pasado desde Europa. No puede olvidarse esto. No podemos abstraer la noción de guerra del contexto de la vida cotidiana de los pueblos, porque la guerra no es un fenómeno abstracto. Es destrucción, es desplazamiento, es terror, es dolor que se imprime en cuerpos y memorias. Al evocar el Guernica, estamos también señalando la urgencia de reconocer las continuidades entre los crímenes del pasado y las amenazas del presente. Intervenciones militares que ahora Estados Unidos justifica con pretexto de seguridad o liberación pueden fácilmente replicar los patrones de devastación que Picasso inmortalizó en su lienzo. El Guernica es, entonces, una advertencia permanente para todos nosotros y nuestras conciencias, un testimonio visual que nos obliga a mirar de frente la violencia y a cuestionar la estructura de poder que la generaron. No se trata únicamente de política internacional, se trata de la defensa de la vida, de la preservación de la memoria colectiva y de la afirmación de la soberanía de los pueblos frente a las fuerzas externas, imperiales, que buscan imponer su voluntad. La memoria del Guernica nos recuerda que los crímenes de guerra no se deben olvidar, que las cicatrices de la violencia quedan inscritas en la conciencia colectiva y que la justicia histórica es un requisito indispensable para la paz futura. Nos lo había advertido Petro hace escasas semanas. Miremos bien lo que está pasando en Gaza porque puede ocurrir en nuestro continente. Y efectivamente, cuando el sheriff Trump y sus secuaces campean por sus anchas, es como que la capacidad de asombro de la gente se adormece. El cloroformo con el que nos inoculan cada día las principales cadenas de televisión en Europa, las principales radios y los medios escritos, hace de que lo tomemos como, mira, otra locura de este tipo. Pero en esa locura, detrás de eso, se esconden crímenes. Tengamos conciencia todos de que esto no lo podemos permitir. No podemos permitir. Por eso que apelamos, ya que estamos hablando desde esta península, apelemos a lo de Guernica. Nuestra defensa de la vida, la justicia y la memoria se entrelazan en esta lucha ética, convirtiéndose en los cimientos sobre los cuales se puede edificar un presente y un futuro que honre la dignidad humana y que garantice que las imágenes de destrucción y sufrimiento que Picasso inmortalizó nunca se vuelvan a materializar en aquella región del Caribe. Ya se ha vivido aquí, ya sabemos las cicatrices. No queremos un nuevo Guernica en el Caribe, señores, porque queremos preservar la vida, la memoria, la ética y la soberanía. Y porque sabemos que la paz verdadera solo se construye cuando la historia se recuerda. La memoria histórica es fundamental para no volver a cometer y dejar que el imperialismo cometa los crímenes del pasado. Sabemos que la paz verdadera solo se construye cuando la historia se recuerda. Los crímenes se tienen que denunciar y los pueblos deben actuar con conciencia y solidaridad frente a la violencia y la injusticia que en este momento está azotando a nuestra querida hermana y soberana República de Venezuela. Així doncs, bones festes i bona entrada d'any nou per a tothom. Fins la propera.
Para no. decidí que tornaré a trencar contra el cel la derrota y la injusticia tornará la remora al carrer per la força dels teus ulls sobre el fang, sobre la cendra resistix fill meu defensa tornarem a tot la llum a lleure la terra hem decidit que tornarem
Bé, i l'altre tema que farem, diríem una mica, ja ho he comentat, que seria quasi monogràfic, no tant, però pràcticament monogràfic de, entre el País Valencià i Espanya, perquè no hi haurà temps, perquè la cosa es dona molt de sí, i sai, jo crec que s'han de comentar cosetes, perquè podríem parlar de moltes coses, ja com està el món, no? Sobretot el tema de Gaza a seguir, el tema de l'agressió contra Venezuela segueix allà, i bueno, això ho comenta molt bé el Dani, amb aquestes cròniques. Però ens centrarem a l'estat espanyol perquè la cosa... I com he dit al començament, parlarem de cosetes, de jutjats i altres, i assetjaments, etc. Una cosa que sí que moltes vegades ho han comentat, que és el canvi d'opinió del PSOE sobre el tema de la justícia. De passar de dir la justícia cega, les sentències s'han de respectar, quan no eren vells, és a dir... tota l'agressió, tota la repressió contra el moviment independentista que es va fer, Podem, tota l'esquerra, cantants, com ara que per exemple sabeu que encara està a la presó cantants i processats altra gent de la cultura, i ara, quan ja els ha tocat amb ells, peixet, la cosa canvia. Vaja, han baixat, caigut del cavall aquesta gent al final. Bé, doncs hi ha un article de Público que és prou clarificador que el volia comentar, i que ho titula de no qualificar sentències a l'ofensiva pel cas García Ortiz. L'evolució del PSOE sobre lawfare. Diu l'article de Público de Miguel Muñoz de fa dos dies. Pedro Sánchez portava poquet temps a Moncloa el juliol 2018. Aquest mes es va conèixer una sentència de la justícia alemana sobre Carles Puigdemont, que era per extraditar-lo només per malversació i no per rebel·lió. Les resolucions judicials no es qualifiquen, es respecten, deia abans, en aquell moment, públicament. Altres vegades, aquell mateix any, en relació als procés de Catalunya, va assenyalar, per exemple, que ni es pot judicialitzar la política ni polititzar la justícia. Des de fa anys, els partits independentistes catalans i forces com Podemos venen denunciant les maniobres judicials sofertes contra ells. Han criticat que el PSOE sempre es posés de perfil i es limitara a assenyalar el seu respecte a la justícia. Ara, tal i com ha assenyalat també aquestes mateixes forces, el discurs en el govern de Sánchez ha evolucionat. El fallo i posterior sentència del Tribunal Suprem condemnant el fiscal general de l'Estat ha suposat un salt qualitatiu en la posició dels socialistes respecte a les decisions judicials. En la hemeroteca hi ha declaracions de Sánchez o el PSOE que serveixen per apuntalar les crítiques d'altres forces. No me pronuncio sobre asuntos judiciales. Va dir, per exemple, en una entrevista a La Sexta el juliol 2020, al ser preguntat per el cas Dina que afectava Podem. En altres assumptes, com la condena a Isa Serra o el cas Neurona, els socialistes també evitaren pronunciar-se per valorar les decisions judicials. En realitat, l'evolució s'ha pogut comprovar ja des de fa un parell d'anys, encara que el seu punt més àlgid hagi arribat ara. El gener del 2024, poc després de la investidura de Sánchez, l'aleshores vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, criticà públicament el jutge Manuel García Castellón per la decisió de mantenir la investigació per terrorisme a Puigdemont. Va dir, ens tenen acostumbrats a que sempre s'inclina en aquesta mateixa direcció, que evidentment té una implicació política important, va dir. Les seves paraules van ser immediatament corregides per Moncloa, que és una bona mostra de la cautela que volia seguir el govern en aquest tipus de comentaris. Aquell mateix mes, fonts de Ferraz transmitien en privat el que no volien dir en públic. Els temps de la judicatura estan empíricament alienats amb els temps del legislatiu. Cada vegada que el legislatiu mou fitxa, un jutge mou fitxa. Té un objectiu clar, senyalaven sobre la llei d'amnistia. Després arribaren algunes declaracions més directes cap a la judicatura en general o sobre casos com el jutge Peinado, de dirigents que solen estar menys encorsetats com Òscar Puente, Òscar López o Patxi López. Encara que en l'assumpte Álvaro García Ortiz, el president del govern, s'ha mantingut més com a dir, sí que ha defensat que hi ha jutges que fan política durant diverses intervencions aquest any. Ha sigut el ministre Òscar López qui més clar ha mostrat la posició del PSOE. És una resposta de càstig i repressió a qui s'ha atrevit a qüestionar l'entramat de la Comunitat de Madrid. Ha arribat a assenyalar sobre la decisió del Tribunal Suprem. A la vista de lo que he pogut llegir, conec molts guions de Hollywood que són molt menys creatius que aquesta sentència, diu aquest dimarts sobre la sentència. Per a Arantxa Tirado, politòloga i doctora en Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona, hi ha un punt d'inflexió per al PSOE que és l'acord d'investidura Junts de novembre de 2023. En ell s'introdueix precisament el terme lawfare. En algunes entrevistes, Sánchez s'hi ha usat aquest concepte en concret, però amb certa ambigüitat, segons destaca l'experta. Bé, seguim. El que fa és insinuar amb diferents graus de crítica que hi ha un problema amb la justícia, amb la politització de la justícia en concret, i dona a entendre que hi ha actors polítics de la dreta i la ultradreta que estan utilitzant la justícia per a propòsits polítics, afirma Tirado. Al mateix temps, argumenta, es té un peu en la defensa de la institucionalitat i del sistema. No trenquen per complir, perquè el PSOE, al cap i a la fi, és un partit de règim i està governant, afegeix. Literalment, és un canvi d'opinió i no una mentira. Això sí que és un canvi d'opinió explícit, senyala per la seva part Toni Aira, professor de Comunicació Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Estan descrivint una realitat que és la politització de la justícia en Espanya i la judicialització de la política. El problema està en la coherència del discurs que ha mantingut en tot això, perquè durant molt temps, com mínim, feia el que no veia, perquè considerava, com ho defendia el PP, que la crítica a institucions judicials erosionava l'estat de dret i la imatge d'aquestes institucions, senyala. Per a Aira, el problema és que el PSOE ara segurament identifica que el que deslegitima a institucions com les judicials són les males pràctiques, els errors o l'acció de part de que poden exercir-se persones que formen part d'aquesta institució. Això no ha nascut ara amb el que està passant amb el PSOE, però ho està patint en primera persona, i jo crec que ja no li queden excuses per assumir-ho, afegeix al respecte. Amb això coincideix amb el politòleg Eduardo Bayón, amb el que ha vingut un canvi evident o cridaner, perquè també ha anat creixent aquest malestar a nivell mediàtic i social. Hi ha processos en els que no s'entén res de les actuacions judicials. Hi ha una connivència d'interessos evidents en una línia contrària al govern. I hi ha decisions judicials més que qüestionables. I les línies discursives van acorde també amb això, afirma. Tota la diferència està en que ara l'afecta el PSOE i, per tant, és la gran diferència que els ha portat a fer-ho. No que fora una espècie de onada o de marea que no podien sortejar. Sentència Aira sobre els canvis discursius. L'expert destaca també la famosa frase de José María Aznar: el que puede hacer, que haga. Que pot aportar, que aporte, deia el... Ahir sí que té una bona excusa el govern per assumir aquest rol i victimitzar-se davant alguna cosa que evidentment sí està patint, però que amb el seu discurs clàssic no es vés enfocat cap a la justícia. Després del fallo del Suprem, des de Moncloa es posa principalment el foc en la impunitat d'Isabel Díaz Ayuso i en paral·lel es buscava reactivar l'electorat progressista. La reflexió que fan els socialistes és que davant porta molt de temps advertint que els règims democràtics tal i com els coneixem estan en risc. És una advertència més fàcil de fer amb exemples com aquests, són proves de la denúncia que portem temps fent, apunten les fonts consultades. La gent progressista i d'esquerres creu que té bastant clar que hi ha, si no una guerra judicial, almenys un poder judicial que està polititzat. Hi ha uns dobles raseros, no? Impressionants, i hi ha un intent també de treure Pedro Sánchez de la Moncloa, reflexiona Tirado. Hi ha una ofensiva mediàtico-política que té també una pota judicial en aquesta deslegitimació d'aquest govern pels seus pactes amb l'independentisme, afegeix. Si el sector socialista del govern arriba tard per parlar clar o es veu pressionat pels seus compromisos amb l'establishment de l'Estat, del que forma part, que alimenta i com el que comparteix visió en bona medida per a verbalitzar el que el resta veu com a evident, doncs és un problema que tenen ells, afegeix Tirado. Per aquesta experta, l'estratègia pot ser una mena d'arma de doble fil, perquè pot ser que s'activi la gent, però també la que es pot desanimar si veus que no fas tot el que podries fer, reflexiona. Exactament. Segons destaca Aire, Sánchez ha sigut un gran especialista en fer cridades a la participació. És a dir, a que se'l voti en un moment determinat, no tant per reivindicar-lo, a lo que poden aportar ell per si, sinó, sobretot, contraposant-se a uns adversaris que s'acostumbren a identificar amb el pitjor per la seva electorat potencial. En l'imaginari col·lectiu ja està assentada la percepció de que hi ha processos judicials que no s'entenen o que no tindrien, evidentment, el mateix recorregut si fossin amb altres actors polítics, destaca Bayón. En aquest sentit, sí creu que pot servir per reactivar en cert electorat progressista, afegeix al respecte. És un tema que es torna molt emocional en un context com el que estem en aquest moment, en què tot sembla un Vietnam, una batalla cultural en què et jugues la vida, sobretot per actors de la ultradreta i del PP, conclou. Els experts consultats coincideixen assenyalant que alguna cosa tindran que fer des del govern davant d'aquesta situació. Es posa com a exemple especialment les mesures per a democratitzar l'accés a la carrera judicial posades en marxa pel ministre Bolaños. Jo seria molt escèptica de que realment Sánchez volgués donar un cop de timó a pesar de com li està afectant a ell en lo personal, perquè jo aquí veig que vindria encara una ofensiva més gran, a punt de tirar-lo. En aquest sentit, posa com a exemple les mesures anunciades després dels 5 dies de reflexió que es va prendre a l'abril al començar la investigació contra Begoña Gómez i certa dilació en el temps per posar-se en marxa. En aquest sentit, són diverses les veus a l'esquerra del PSOE les que han reclamat una reforma de la llei del poder judicial que no incloga el PP. De fet, Sumar es va abstenir la votació pactada entre PSOE i PP el darrer any i presentar una sèrie d'esmenes amb noves propostes. Des de Podemos també s'ha reclamat accions contundents. Reformem el Consell General del Poder Judicial amb la majoria democràtica i plurinacional i comencem a treure-li a llevar-li les trenyines a aquesta justícia que encara té rèmores franquistes, va destacar Ione Belarra fa unes setmanes al Congrés. Fins a ser l'article de Miguel Muñoz. Doncs està clar, no? Està clar. Si el PSOE no és conscient o no vol tirar endavant aquesta reforma judicial, que es prepari perquè aquesta gent, aquests franquistes, perquè ho sabem tots, el poder judicial és franquista, és d'extrema dreta, i a les proves me remito, que diria aquell, doncs que vagi preparant-se, perquè això només seria el començament. Vull dir, estan avisats.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
Molt bona nit. Això hauria de ser veritat, un apartat de La Mosca, i avui és el darrer programa. Aleshores, ens toca fer un repàs, un resum de moltes coses que hem, o molts temes que hem obert al llarg de tot l'any. Però, davant de tot, parlarem d'algunes notícies que han eixit en les darreres setmanes en el diari Plaça i alguns periòdics de la Contorna, en el qual parlaven dels sous dels de tots els alcaldes de la comarca, si un cobrava més, un cobrava menys. La veritat és que els sous dels alcaldes han de ser justos, ja que qualsevol professional cobra moltíssim, molt més diners. Un metge, per exemple, pot cobrar entre 60 i 80 mil euros i la seva funció acaba quan acaba el seu horari laboral. I vés en cuidado de tocar-li a un metge alguna de les seves funcions o alguna de les seves opinions. Mentre que els alcaldes tenen una feina difícil. I també organitzar tot el tema. Per tant, tot el tema del poble, tot de tant, han de cobrar bé. El que passa és que l'oposició és la que té que controlar la seva funció, la seva tasca, i els ciutadans, amb el seu vot, han de valorar l'eficàcia i l'eficiència d'aquesta corporació. Però els sous sempre s'han de tindre ben pagats, degut a que, si no, els alcaldes seran els senyorets, com eren abans, que cobraven comissions per les obres i feien i desfent tot el que es donava la gana. I això, l'única manera de controlar és posar gent que sigui eficaç i eficient i que tinguin bons sous per a que no se'n vagin a treballar a altres llocs. També tenim un tema important que volem parlar abans de que acabi l'any, que són les voreres i les creueres del nostre poble. Tenim alguns problemes en la creuera del Fort d'Ebo, que no sabem qui té dret de pas, perquè allò està mal senyalitzat, i d'aquí fem una crítica constructiva per veure si hi ha d'una s'apanya. Altres coses que també volem comentar és la vorera que hi ha en el fictici teatre que tenim, que allí, entre les persones que s'assenten, que ben bé tenen dret a sentar-se, i les que es queden a les portes del restaurant o el bar, allí moltes voltes tens que baixar al carrer per a poder creuar. També hi ha altres assumptes que són un poquet més delicats perquè afecta a gent que té negocis, com són la plaça de l'Ajuntament i el passeig, que, clar, d'una manera omplin aquest espai públic de taules i cadires que d'alguna manera s'havia de regular. Tenim clar que són llocs que són llocs d'encontre de la gent, però sí que havien de buscar una solució estètica que es favorís a tots i que allò s'apanyara. Després d'aquests comentaris, que espero que no creen controvèrsia i males interpretacions, farem també algun comentari sobre el passeig de la Verdala. Continuen les motos fent el seu soroll i a gran velocitat en una zona que seria de relax i de un lloc per estar tranquil les persones majors. Sabem que, a part d'aquests comentaris, que esperem que estiguin en compte, els esperem que estiguin en compte, a Pego, per resumir les nostres observacions, li fa falta un centre de dia per a que agarre a tota la gent del nostre poble major, que hi ha moltíssims, i de la comarca, i també necessitem una residència ampliar per a que pugui abastir totes les necessitats del nostre poble i part de la comarca. Aquestes serien les qüestions que hem tractat aquest darrer any. També que el nostre poble està, podem dir, incomunicat en l'exterior. Ha sigut un tema que també s'ha tractat prou. Comunicació en Dénia, en Alacant, en Gandia, en València. És un tema que està també pendent. També hem fet les nostres observacions sobre el tema cultural, el que és tindre un espai com és el teatre acabat. Hem fet observacions sobre com, o apunts, que com es podria ampliar la residència d'ancians, i hem valorat o hem fet apunts sobre la quantitat de gent major que hi ha a aquest poble que necessita ajuda. Bé, de totes maneres, sempre hi ha coses que no hem tratat en profunditat ni es pertoca a nosaltres, perquè hi ha altra gent que ho fa i està portant-ho endavant sobre el que serien espais, el que seria la regulació del centre per a que fora, tinguera, podríem dir, una infraestructura comercial més adequada, perquè al nostre poble la gent, sense remei, anem a comprar fora. Aleshores, ja vam estar comentant de que estaria bé que en la zona que està la policia municipal i tota la zona del mercat antic que està infrautilitzada, es poguera fer un centre comercial, local, que fora un lloc per a unes pegolins i pegolines i gent de la comarca poguer anar a fer les seues compres. I ja pense que ja me n'ha passat el temps i ara vull desitjar-vos a tots un bon any i a Ràdio Pego que continue seguint un referent de la Marina Alta com un espai de comunicació popular. Molt bona nit i bon any 2026. I esperem que ens torneu a escoltar el proper any a partir del 7 de gener.
Bé, com hem dit al començament del programa, la presentació, avui era un tema, diguem-ho, el programa és monotemàtic, Península Ibèrica, País Valencià i Espanya. El Dani i jo ja hem parlat d'Amèrica Latina, Cuba, i avui ho tancarem aquest any amb, doncs, què m'ho podem tancar? A veure, què us podeu imaginar? Doncs sí, tema mafón, hi ha dimissió i ara toca prisió. Bé, doncs aquí hi ha un altre article de fa dos dies de Público en què parla que la CGT, el Sindicat Confederació General del Treball, ha dit que la Generalitat ja coneixia a les 15:30 de la vesprada del fatídic 29 d'octubre el desbordament del barranc del Pollo el dia de la Dana. Diu l'article d'Anna Maria Pasqual a Público que el sindicat FETAP CGT, personat en la causa que investiga les morts el dia de la dona, ha presentat aquest dimarts, fa dos dies, un nou informe davant la jutgessa Núria Ruiz Tobarra sobre la situació de les carreteres el dia 29 d'octubre de 2024 i demana que busqui de la comissió del Congrés dels Diputats que investigui la gestió de la catàstrofe. Una còpia de la documentació aportada per la exconsellera Salomé Prades en el dia d'ahir. Diu el sindicat. Aquest nou informe mostra la connexió amb els llocs en els que es va produir moltes morts el dia de la dona, principalment de persones que es trobaven o en finques agrícoles o en desplaçaments amb els seus vehicles, alguns dels treballadors in itinere, en itinerari. El sindicat mostra una pericial sobre l'estat de les carreteres aquell matí del 29 d'octubre i contextualitza dita informació amb els whatsapps intercanviats per Prades amb l'aleshores cap del gabinet de Mazón i amb el missatge que la consellera va enviar al president descrivint la gravetat de la situació al migdia d'aquell dia, incloent la seva preocupació per al barranc del Pollo. WhatsApp al que Mazón va contestar amb un cojonudo. Des de poc més enllà de les 3 de la vesprada, moltíssimes carreteres, tant de titularitat autonòmica, provincial i estatal, ja estaven tallades per inundacions en zones directament vinculades als barrancs del Pollo, Pozalet, Goyo i Chiva, segons mostra l'informe de la CGT. El sindicat afirma que va haver-hi un incompliment per part de la Generalitat del Pla Especial d'Inundacions, tot i que disponia a les 3 de la vesprada de la informació sobre les carreteres tallades per les crescudes hídriques. No es van constituir ni un lloc de comandament avançat ni les CECOPALES, centres d'emergències municipals, ni en situació 0, ni en situació 1, ni en situació 2, consta en l'informe al que ha tingut accés a aquest diari. Subratlla el perjudici que va patir l'endarreriment en la constitució del CECOPI, fins a les 17:15, i posa el focus en la interpretació errònia del Pla Especial d'Inundacions quan tenien l'alerta del barranc del Pollo a les 18:45 hores. No van fer-ho arribar al CECOPI perquè, i cito literalment, s'entenia que la tenia que donar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, explica el perit del sindicat. L'informe analitza el que va passar en la localitat de Xiva, capçalera de diversos d'aquests rius, on es van registrar més de 160 trucades al 112 al llarg del dia i més d'un centenar durant el període en què el CECOPI ja estava constituït. A pesar d'això, no es van activar de forma efectiva els punts de vigilància previstos en els plans d'emergència ni es van adoptar mesures d'allunyament preventiu de la població, subratlla CGT. El treball del sindicat exposa una sèrie de carreteres desbordades en la zona al voltant del barranc del Pollo des de les 15 hores, com ja a les 15:14 va passar a la carretera CB383. Aquest fet donava una idea de la problemàtica al voltant del riu Pollo. Al no haver cridat als alcaldes dels municipis que estaven en alerta hidrològica, va impedir que es controlaren aquests punts de vigilància del cauce del riu, consta l'informe. Fins aquí l'informe aquest que ho cita el Público, un article d'Anna Maria Pasqual. Bé, hem d'acabar aquest any parlant d'això per desgràcia. Per desgràcia. Esperem que l'any que ve aquest tema ja estigui resolt i tancat. És a dir, aquest senyor que per vergonya de la democràcia de tots els valencians i de totes les persones de bé segueix sent diputat a les Corts. Això és intolerable. Que aquest senyor estigui allà dient les seves encara, mentint compulsivament, això ja és una afrenta, una bufetada a la cara de tots els familiars de les víctimes i fins i tot de la gent que creiem que aquest senyor hauria d'haver dimitit, el partit l'hauria d'expulsat i aquest senyor hauria d'estar jutjat i hauria d'acabar a la presó amb una llarga pena perquè és corresponsable de molts assassinats per la seva irresponsabilitat que va fer el dia 29. Jo l'únic que dic és que és ell, evidentment perquè era el màxim responsable com a president de la Generalitat, però hi ha tot un equip que també han de ser jutjats i condemnats perquè tampoc van fer la seva feina. I això, ja ho hem dit alguna volta, enllaça amb la mentalitat d'aquesta dreta, aquesta extrema dreta, analfabeta, patològicament malalta, en què això ve a compte perquè... Per què va passar una mica això? Doncs recordeu que quan el primer que va fer el Mazón, quan va arribar i ho va dir-ho, que havia tancat el xiringuito que havia fet... el president que hi havia, unificant tots els serveis d'emergència. Aleshores, perquè aquesta gent no es creu lo del canvi climàtic. És a dir, això ho han dit mil vegades. Si tu no et creus el canvi climàtic, doncs s'entén la gestió que vas fer. S'entén la nefasta gestió que vas fer, perquè no creus res d'això. Per això ell estava, ja anava a dir la paraula F, que comença per F i acaba NT, fogo, I això s'entén que el seu d'emergències estava en una reunió amb tema de corrides de braus, etc etc. Per què no es creuen res d'això? Perquè són gent analfabeta políticament i gent malalta mentalment. I ho haig de dir així, perquè no s'entén si no és amb aquesta perspectiva. No es pot entendre que s'actués d'aquesta manera, sinó perquè hi ha una causa mental que fa que un faci això, o uns i unes. Perquè tot és un equip. Bé, hem d'acabar l'any parlant i denunciant d'això perquè toca i esperem que l'any que ve, com he dit, això ja passi a ser un tema tancat perquè s'ha resolt amb l'encausament i la condemna i la presó d'aquesta gentola. Res més, només desitjar-vos bones festes. Recordeu que teniu les músiques dels concerts d'hivern aquí a Pego, organitzat per Atzaila. Val molt la pena, això és no es fa a tots els pobles, molt menys, sinó perquè aquí hi ha una activitat cultural molt forta i Atzaila és una organització que està a peu de canó i amb la gent. I llavors, doncs, us recomanem que assistiu a aquests festivals, a aquests concerts, per reforçar aquesta idea i portar-ho a altres anys, que això tingui una continuïtat. Bé, no dic res més, desitjar-vos bones festes, bon any i ens veiem l'any que ve. Però sempre, sempre, igual que l'any aquest, l'any que ve també i els altres, sempre amb molta visca la República. Salut i feliç any 2026.
Sense fer de nit als ulls, quan el cel es torna negre, aquell 29 d'octubre que mai més no sabrem oblidar. Una història escrita en fang que amb la pluja no esborrarà.
Pensa en la plana d'Utiel, l'Horta Sud i la Ribera i la folla de bunyol on sona un nom que és ara ja un malson.
Quan el cel es torna negre, serà el president del funk. Ni honorable ni excel·lència, que amb hores d'indiferència va deixar tirat al seu país una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà.
Ho anunciaven sàvies veus i ell va fer com qui se'n ploure i sense saber-se moure van deixar morir la nostra gent.
Quan el cel es torna negre, vindrà la claror que s'accent de l'aire, l'antiga dansa que remou les gràcies. Hi ha una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha mort per a fer la vida. Vindrà la claror que s'accenta l'aire, l'antiga dansa que remou les gràcies. Hi ha una història al fang que sembla dormida, però ja hi ha mort per a fer la vida.
Apagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
Un estrany així tan fan que amb la pluja no es borrarà.
Desobeint-ho tot, una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà.
Els relats del salut, prepareu granera nova, perquè encara queda molt per agranar i farem falta tots. Una història escrita en fang que amb la pluja no es borrarà. Quan és